Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Oriol Junqueras demana la dimissió de la consellera Sílvia Paneque i del ministre Òscar Puente per la crisi de transports. El president d'Esquerra considera que efectes pràctics ja no estan exercint. Anem a la seu d'Esquerra. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, sí. Junqueras considera que no poden seguir ni un minut més al capdavant de territori del Ministeri de Transports perquè no estan aportant solucions ni fent el diagnòstic adequat. En aquest sentit, diu que cal assenyalar sense embuts la falta endèmica d'inversions perquè, diu, la pluja només ha afectat infraestructures de l'Estat, com l'AP7 i Rodalies.
Per tant, els hi demanem que siguin conseqüents amb ells mateixos. I si a efectes pràctics ja estan dimitits de les seves responsabilitats, doncs també haurien de dimitir en aspectes formals.
Exigeix solucions immediates. Diu que cal aixecar tots els peatges, també els del túnel de Vallvidrera, fer les obres corresponents ja i transport alternatiu real. Considera també que el conseller d'Empresa ha de moure fitxa per facilitar el teletreball. Sílvia Solans, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I els comuns també apunten al ministre de Transports, Òscar Puente, el portaveu parlamentari del partit, David Cid, diu que ha de donar la cara per la crisi de Rodalies, però continua sense demanar-ne la dimissió.
Davant de la situació de crisi i de caos que està vivint a Rodalies regionals, ens preguntem on està el ministre Puente. Sembla que el ministre Puente s'ha esfumat i el màxim responsable del que està passant, evidentment, és el ministre i, per tant, cal que doni la cara, cal que doni explicacions, però sobretot que trobi solucions.
Més notícies que repassem amb la Gemma Bonet. Un ciclista mort aquest matí en un accident de trànsit a Subirats, a l'Alt Penedès.
Segons informa el Servei Català de Trànsit, un cotxe i una bicicleta han xocat a la carretera C-243A poc abans de les 8 del matí. El ciclista ha mort a causa de la topada. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques.
Atenció per a l'Ada, l'Alt Empordà, perquè el cabal del riu Llobregat de la Muga torna a superar el llindar de perill.
Ho acaba d'anunciar l'Agència Catalana de l'Aigua, que avisa que la situació es podria allargar unes hores i recomana no acostar-se a la llera ni creuar guals ni punts baixos. Tot i que el temporal de neu i pluja va a la baixa a casa nostra, Protecció Civil manté en alerta el Pla Especial d'Emergències per Nevades a cotes baixes i risc de ventades i fa una nova crida a la prudència i la mobilitat.
Myanmar, l'antiga Birmània, celebra la fase final de les seves primeres eleccions des del cop d'estat de la Junta Militar, que fa 5 anys van derrocar el govern. Tot apunta que el principal partit promilitar s'imposarà amb una victòria aclaparadora.
Els observadors occidentals denuncien que els comicis són una maniobra per prolongar el control de l'exèrcit. La Junta Militar busca legitimar el seu poder en unes eleccions molt controvertides amb l'oposició absolutament silenciada a l'exili o a la presó, com la líder prodemocràtica Aung San Suu Kyi. El general en cap de Myanmar és l'actual líder del país i podria mantenir-se en el poder, tot plegat en un estat devastat pel terratrèmol que en març va deixar més de 5.300 morts.
I a aquesta hora es presenta a l'Auditori de Barcelona l'espectacle familiar Picasso, els colors de la música, la banda sonora de Pablo Picasso. A aquesta hora, petits i grans, a partir dels 2 anys, s'endinsen en el paisatge sonor del pintor malagueny, amb compositors com Erik Satie, Igor Stravinsky o Enric Granados, se sentiran les músiques que van marcar cada etapa de la vida de l'artista, des de les flamenques de la seva infantesa a Màlaga, fins als ballets russos, passant per les ballades modernistes als Quatre Gats de Barcelona o la chanson francesa. Es tracta d'un concert escènic, amb música en directe, dansa acrobàtica i joc de llums, amb una ballarina i un grup de 4 músics, direcció musical de Dani Espasa i direcció escènica d'Enrique Cabrera. I als esports, Oriol Rodríguez.
El Barça està obligat a guanyar avui l'Oviedo a 4:15 per no veure com se li escapa el primer lloc a la classificació després de la victòria del Madrid ahir al Madrigal 0-2 contra el Villarreal. Aquest Barça-Oviedo el seguirem des de les 3 de la tarda a la TDT de Catalunya Ràdio. També a primera, el Girona ja ha inscrit Ter Stegen a la Lliga. Demà podria debutar contra el Getafe. El club també té un acord amb el Galatasaray de Turquia per la cessió de Yasser Asprilla. A la Lliga F, Espanyol Tenerife en joc des de les 12. Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Oriol Corral, bon dia.
Bon dia, ja al minut 4 de la primera part. Segueix l'empat a 0. l'Espanyol, que ve de guanyar al camp de l'Atlètic de Madrid. És a la desena posició amb 19 punts. I avui rep a un altre gran equip, el Tenerife, que és quart amb 28 punts. Oriol Corral, Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
A la Lliga Femenina també Madrid Club de Futbol, Badalona Women a partir de les 4. La Lliga CB de Bàsquet en joc, Manresa, Andorra, Catalunya Ràdio, Nou Congost. Ernest Macià, bon dia.
Bon dia. El Manresa recupera dos dels quatre lesionats, Brooks i Reyes. Acaba de començar el partit 0-2. Guanya l'Andorra, que marca el descens. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Manresa.
Més tard, a les 5, Baskonia Joventut. A 7:45, Barça-Tenerife. A la Lliga Femenina, ha de començar l'Encino Joventut. De moment, empat a 2. A 1:15, Cadireseu i Estudiantes. I quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, Girona-Gran Canaria. I en tennis, aquesta matinada, els dos números 1 del món s'han classificat per als quarts de final de l'Obert d'Austràlia. Carlos Alcaraz ha guanyat en 3 sets l'americà Tommy Paul i Arina Sabalenka ha derrotat la canadenca Victoria Mboko en 2 sets.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12:06. El suplement és l'hora de les amigues de les arts, recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides la Rosa Redon i la Marta Ferrer. Bon dia i bona hora a totes dues.
Bon dia.
Comencem pel cine amb un Shakespeare nominat a l'Oscar.
Is it true? You know everything about a person by touching them here?
Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met.
Who are you looking for?
William Shakespeare.
És la gran estrena de la setmana. Van arribant amb comptagotes les últimes pel·lícules nominades a l'Oscar. Això és Hamnet, la pel·lícula que explica la vida de Shakespeare i la seva dona després de perdre el seu fill petit, Marta.
Esteu preparats per plorar?
Sí.
Teniu ganes de plorar? Aneu a veure Hamnet. Vaig anar-hi ahir, es van obrir els llums, ni un ull sec, ni... Se sentia...
Però tu no ets d'aquestes, Marta.
A mi em costa molt plorar. Vosaltres ploreu? Us costa plorar amb les pel·lícules?
Sí, sí. No em costa gens.
No?
Jo ploro amb les pel·lis de Disney.
Jo crec que quan era petita vaig plorar tant amb Titanic que em vaig assecar. I llavors em costa molt plorar amb les pel·lícules i amb les sèries. És veritat que he plorat, en ocasions comptades. Ahir va ser una d'aquestes ocasions comptades. I el més fort de tot és que no ho vaig veure venir. Perquè jo vaig aguantar tota la pel·lícula a la mar de bé i a l'última seqüència vaig sentir la senyora del meu costat, que anava fent allò de... I de cop vaig començar a plorar que si m'aguanta un frame més Chloe Zhao, la directora, no surto d'allà viva, diguéssim. Surto allà fent el ridícul absolut, amb llagrimots que em queien per tot arreu.
Però el ridícul no, Marta, el cine també està per això.
Sí, però jo tinc molt sentit del ridícul. Aleshores, la sala plena, també val a dir, fa molt de temps que no veia una sala tan plena.
Gran notícia.
Ha trigat molt a arribar Hamnet, aquesta pel·lícula que als Estats Units es va estrenar ja fa molts mesos. Jo crec que aquí ha arribat tard perquè es volien esperar a tenir aquest segell de nominada a l'Oscar i crec que li ha anat molt bé, perquè les converses que hi havia al lavabo post i pre-sessió, tothom deia, aquesta és la que l'han nominat, que diuen que ella guanyarà, etc etc. Per tant, aquí entenc una mica la jugada, tot i que jo hauria agraït que s'hagués estrenat abans. Si no us heu enterat que s'ha estrenat Hamnet, és una pel·lícula dirigida, com deia, per Chloe Zhao, que va guanyar l'Oscar fa uns anys per Nomadland, aquells Oscars estranys que eren postpandèmics i que no sé ben bé si els hem de considerar bé o no, però vaja, que el va guanyar. I basada en el llibre de Maggie O'Farrell del mateix nom, i la història és que Maggie O'Farrell agafa la història de Hamnet, que és el fill petit de William Shakespeare, un fill una mica oblidat a vegades a les biografies, i ella el que vol és d'alguna manera posar-lo en valor, no? I dir, escolta, quan parlem de William Shakespeare i de la seva dona Agnes, no recordem moltes vegades que van perdre un fill. I aleshores,
en quina edat el van perdre?
Amb 11 anys. I no se sap ben bé exactament per què. No està documentat si va ser per la pesta, si va ser per una altra malaltia, si li va passar alguna cosa, però aleshores Maggie O'Farrell agafa aquesta història per escriure aquest llibre, que ara ella mateixa també ha adaptat amb Chloe Zhao a la gran pantalla. Llavors és la història de com Shakespeare coneix a la seva dona Agnes, com s'enamoren, com creen aquesta família i com, al final, no és cap spoiler perquè és una mica el punt de partida de la pel·lícula, perden aquest fill.
Quants fills van tenir?
Tres.
Tres fills.
Una gran i dos bessons, que són el Hamnet i la Judit.
La tesi de la pel·li és una mica que arran de la pèrdua d'aquest fill va escriure Hamlet, no?
Sí, és una tesi que els experts no tenen clara. És a dir, no es posen d'acord, pel que tinc entès, en si realment Shakespeare es va inspirar en la mort del seu fill per escriure Hamlet. El que passa és que la pel·lícula sí que la tesi és aquesta. De fet, la primera cosa que veus a la pel·lícula és una cita que fa referència a que en aquella època Hamnet i Hamlet eren pràcticament el mateix nom, no? És com si fos Joan i Jan. S'escrivien diferents, però s'entenia que era el mateix nom, i al final el que explora la pel·lícula és com cada integrant d'aquest matrimoni, tant Agnes com Shakespeare, experimenta, processa el dol de perdre el seu fill. Aleshores, evidentment, el personatge de la dona d'Agnes el passa d'una manera i representa que el que acaba dient la pel·lícula és que Shakespeare immortalitza per sempre més la figura del seu fill i la història del seu fill i el seu sentiment de culpa de perdre el seu fill, perquè en aquella època ell viatjava molt a Londres perquè estava posant en marxa doncs totes les seves obres de teatre, perquè s'estava convertint en el gran dramaturg que va acabar sent, i es va perdre aquest moment en què va morir el seu fill. Aleshores, representa que és això, que Hamlet explora doncs aquest sentiment de culpabilitat i és la seva manera d'explorar el dol un cop perd el seu fill. La pel·lícula la protagonitzen Paul Mescal, que segurament el teniu molt al cap, Normal People...
Sí, el tenim molt al cap.
Sí, us, el cap i en d'altres molt punts del cos.
El cor. Ens agrada molt Paul Mescal. I Jessie Buckley, que crec que potser és una actriu més desconeguda, però que ha fet pel·lícules més independents, però molt reconegudes també, que és una grandíssima actriu i que ara, per fi, amb aquesta pel·lícula crec que la posarem en valor com la grandíssima actriu que és, perquè és la favorita a guanyar l'Oscar, i jo dic, doneu-li ja. No cal que esperem a la cerimònia. Ja li podem entregar directament, com passa amb Timothy Chalamet. La setmana que ve parlarem de Marty Supreme, que s'estrena ja, per fi, la pel·lícula que tothom diu a Timothy Chalamet li han de donar l'Oscar per aquesta pel·lícula. Doncs bé, jo crec que ja li podem donar també a Timothy Chalamet. No cal que esperem a la gala. Jessie Buckley fa un paper espectacular en aquesta pel·lícula, que és tot intimitat, és una cosa molt, molt, molt delicada. És una pel·lícula absolutament preciosa que explora molt bé tot el que és el vincle familiar, tot el que és l'àmbit familiar en aquella època, que dibuixa molt bé tots els personatges independentment, que crea un vincle molt interessant i molt especial en aquest matrimoni de Shakespeare i d'Agnes, i que, clar, amb un personatge tan ben dibuixat, no vull dir que ho tenia fàcil Jessie Buckley, perquè no ho té fàcil. El que fa no és una interpretació fàcil, perquè ha de patir molt, perquè ha de transitar molt bé els espais entre el dol profund i una cosa molt exagerada que potser no ens hauríem cregut, i ella està sempre en el lloc que toca, en el moment que toca, amb la interpretació, en el nivell que toca. Per mi, crec que molta gent la descobrirà aquí, serà un grandíssim descobriment, i si no us heu quedat amb cap altra de les coses, amb cap altre dels motius per veure la pel·lícula, almenys quedeu-vos amb el de Jessie Buckley, perquè realment el que fa, és a dir, Si la sala acaba plorant, al final no només és per la direcció magistral de Chloe Zhao, és per la interpretació absolutament... és que em quedo sense paraules per explicar el que és Jessie Buckley en aquesta pel·lícula. Val a dir que és una pel·lícula una miqueta lenta. Chloe Zhao ja sabem que té aquest estil naturalista, ja, gairebé, sí, de documental. Vull dir que no és fàcil. Aneu al cinema, evidentment, perquè no és d'aquelles que us pugueu distreure.
Rosa, tu hi aniràs? T'ha convençut? Sí. Hamnet, eh?
Home, evidentment que m'ha convençut. He vist la Marta molt entusiasta. El que passa
paquet
que
de Kleenex a la butxaca.
Sí, m'esperaré el cap de setmana vinent.
Perfecte.
Escolta'm, i parlant de pel·lícules, més enllà dels Fero, ja ens n'hem fet ressò també amb aquesta meravellosa conversa amb l'Albert Serra. Escolta'm, el Cira, a veure, té dues nominacions a l'Oscar.
Sí.
Millor pel·lícula internacional i millor so. Veus alguna opció real que pugui agafar alguna de les totes, aconseguir-la?
A veure, hi ha
perquè,
la nominació...
Perquè el so, hi ha... És a dir, realment sí que és molt meritori el que s'aconsegueix. No? Vull dir, a la pel·li internacional segur que té molta pugna, però amb el so, tractant-se d'una pel·li que va d'una rave i que realment la sonoritat és espectacular si la veus en una sala de cine, perquè jo crec que Cirat, malgrat tot, s'ha de veure en una sala de cine, pel so, Potser sí que rasca.
Potser sí, potser es dona la sorpresa, eh? La veritat és que en els premis tècnics hi ha vegades que està tot molt, molt, molt dat i beneït, però en aquest cas jo crec que la nominació ja ha estat una gran sorpresa. És veritat que si se li ha de nominar en alguna cosa en l'àmbit tècnic, més enllà del càsting, que podem debatre si és tècnic o no, però vaja, que el càsting també estava allà, hi havia travesses que la situaven com a favorita per estar nominada al càsting, al final no, el so... Clar, és que des del primer minut de pel·lícula, no?, que ja és una cosa absolutament immersiva amb aquesta rave en la qual et fica de cap l'Oliver Lache, podria saltar la sorpresa, seria una gran sorpresa, perquè també és un so molt català, i jo crec que en la categoria de millor pel·lícula internacional ho té molt fotut, perquè hi ha molta rivalitat i perquè hi ha allà sentimental value, valor sentimental, que és la clara favorita.
Doncs després de les novetats cinematogràfiques anem a les novetats gastronòmiques. La Rosa Rodona aquesta setmana ha anat a menjar al PAM, és el nou restaurant del Marc Ribas, company d'aquesta casa.
Sí, bueno, no crec que li calgui presentació al Marc Ribas, però si tenim algun despistat, el cuiner brutal del Cuines...
Espero que si no t'ha agradat en ho diguis, també.
M'ha agradat molt, m'ha agradat molt.
Vaja,
volies una mica de salset,
eh? És el Hamnet de la Rosa.
Sí. El Marc Ribas, dèiem, l'àrbitre del joc de cartes. Per cert, joc de cartes és el...
Deixa, no? Plega.
Penso que no li queda gaire. Em penso que no li queda gaire al Marc.
Sí, però a veure, ho ha dit ell que plega o no? És que jo m'he perdut, ja. Ell no m'ha reconegut, d'acord, doncs, no sé.
No ho sé, li haurem de preguntar amb ell.
A veure si li podem preguntar aviat.
Li haurem de preguntar amb ell.
Tu li vas preguntar?
Jo li vaig preguntar, vam parlar de moltes coses amb el Marc, de nous projectes, perquè també és el propietari del Siri a Terrassa. El restaurant també tindrà molts canvis interessants. Ha decidit apujar el llistó i tindrà un canvi d'ubicació. I tot i que és un cuiner que el coneixem, doncs això, pel cuines, pel joc de cartes, potser no tant des de la vessant de l'alta restauració, sembla que també vol apuntar alt des del Siri. L'havíem conegut abans amb les hamburgueses, i ara s'ha posat en una altra història que a mi m'ha semblat xulíssima, que és aquest restaurant PAM, s'escriu PAM acabat en B alta.
P-A-M B alta.
T'has d'imaginar pamboli.
Sí. PAM coses.
PAM llonganisses.
Juga amb aquesta idea de PAM coses.
Efectivament.
I això és a Barcelona.
Això és a Barcelona, el trobareu al xamfrà entre Enric Granados i València. Llavors, la idea que té el Marc, mira, saps què? Millor que ens expliqui ell de què va la cosa.
El PAM és una entrepeneria, xarcuteria i cafeteria, tot de cop, però bàsicament, per resumir-ho d'una manera que sí, és molt anglosaxona, però en diríem és street food català.
Street food català, què? Us interessa? Us crida?
A mi molt. És que el pa amb coses, per mi, és el sopar gairebé de cada dia.
El que passa és que... Tampoc s'ha inventat,
és a dir... Marta Ferrer ens reconeix que no cuina.
Sí, perquè és un pa amb tomàquet.
No és ben bé un pa amb tomàquet. Ell, com ho explica, també és xarcuteria. Llavors, el que fa és ajunta tot de productes premium gourmet que es fan a Catalunya, i el que diu és que vulguis menjar Catalunya. Per exemple, hi trobarem, això per mi va ser un vici que no tenia fons, la llonganissa de Porcell al Fermí Coromines, i tenim formatges artesans, el pa que fa servir del forn Súcal, que sabeu que és un dels millors forns que tenim a la ciutat de Barcelona, els cafès, que també són d'una companyia catalana, de Cafè Serra. Llavors, tot el que trobaràs allà és català, de Catalunya, i pots comprar l'embotit, com una xarcuteria, compres, que tu tallin finet i cap a casa, i després fan entrepans al moment, com per exemple aquest que ell ha batejat Olot.
Mira, t'explicaré un planxat. Per exemple, el d'Olot, que ho fem amb el que seria el nostre pernil. Per què dic el nostre pernil? Perquè nosaltres som una xarcuteria catalana, per tant, no tenim pernil curat. El que sí que tenim és la baiona. Aquesta baiona és d'un duroc que criem d'una forma fantàstica a la Garrotxa, i amb aquesta baiona, doncs, hi fem un planxat amb una coca feta per en Manel, del Súcal, amb un formatge de pasta cuita, que és el Pilós, d'un altre projecte també molt xulo, que és Mové, que a més de fer uns formatges fantàstics, doncs tenen un projecte social que hi està associat, i llavors el que fem és repartir una mica del Ripollès, una mica de la Garrotxa i una mica del Barcelonès, ho juntem tot i et pots menjar a Catalunya.
A Catalunya, com bé diu el Marc, I també fa una altra versió, que són les clotxes, que em penso que, Marta, les clotxes no és exactament el que tu prepares a casa al vespre per sopar. Que ens expliqui el Marc què és una clotxa.
És el menjar de tros, és aquella vianda que la gent s'enduia en un pa obert i buidat i després tapat, i s'enduien aquella vianda dins per anar a menjar el tros el dia que anaven a plegar olives o anaven a fer el que fos el treball de camp. I aquí és aquest mateix concepte, però amb guisats i rostits tradicionals de la cuina catalana.
Llavors, Marta, imagina't una cassoleta de pa, val, que li han buidat la molla, i a dintre hi ha mandonguilles, o bé fricandó, o bé pollastre a la catalana. Per tant, no crec que sigui exactament el que tu pots preparar fàcilment a casa.
És més senzill el que em faig jo a casa.
Jo tenia molt d'interès de saber com presentava aquesta clotxa, perquè d'entrada vaig pensar, no sé si això serà tan fàcil de menjar. I no, sí que ho és. Tu dona'm una cassoleta, llavors tens el pa, primer et menges el farcit de dintre i després queda tot el pa amarat i tu menges com si suquessis pa. Em va agradar molt. I
és
després...
a dir, ja queda sucat. La gràcia és que no l'has de sucar perquè la vianda, que diu, es posa dins del pa
exacte,
directament.
Exacte, fa de mateix recipient el pa. I després jo, la idea que em vaig quedar amb el que és tota la part de la xarcuteria, que clar, té embotits de la Cerdanya, embotits de la Garrotxa. Vaig pensar que estava molt orientat als pixapins, deixem-ho dir així, no? Jo què faig quan vaig a llocs on hi ha embotits artesans i bo? Faig compra i faig rebost. I aquests llocs, aquests petits artesans, sovint tenen problemes de distribució a Barcelona i per això ens costa més de trobar, i ella el que fa és fer d'enllaç per aconseguir tot aquest tipus d'embotits i portar-los al PAM, que el trobareu, com dèiem, Enric Granados, però, Marta, això potser t'interessa, n'obrirà el mes vinent un de nou. Un altre PAM, que serà el carrer Verdi.
Home!
Ben a propet dels cines, i em sembla que és un molt bon plan també, cinèfil, entre pa i pel·lícula.
No para, el Marc Ribas. Vull dir que déu-n'hi-do la de projectes que té, i no tots han sortit bé, perquè recordo que arran de la pandèmia va haver de tancar algun local, i fins ara el Siris a Terrassa.
El Siris a Terrassa, sí, efectivament.
S'ha atrevit en Barcelona amb diferents places.
Sí,
que ambiciós i en aquest cas, amb ganes de fer coses, les té i tant de bo també li vagi bé.
Mira, en gastronomia parlem molt d'obertures, però poc de tancaments i parlem poc de fracassos entre cometa, perquè si mirem tots els cuiners, vas fent una llista i molts dels restaurants on han estat ja no hi són i no passa res. Vull dir, els restaurants són negocis, han de funcionar, a vegades funcionen econòmicament, però, per exemple, no els... ell em deia, per exemple, que l'hamburgueseria de Girona, clar, per ell tenia un cost personal molt elevat haver d'anar constantment fins a Girona, perquè no és on resideix. Per tant, no passa res, els projectes es comencen, es s'acaben. Jo sempre penso el mateix, no hi ha cap problema que un restaurant tanqui, sempre i quan no deixi a deure els proveïdors, que això també ha passat en molts restaurants, i, francament, així no val. Però si un projecte comença i s'acaba, no hi ha cap inconvenient.
Va, per fer la digestió d'aquest PAM amb el Marc Ribas, Enric Granados, una proposta a la petita pantalla.
Si em porteu fins a Gual de la Cendra, us puc fer d'escuder.
Prova'm i et perseguiré amb gossos.
No em teniu de gossos.
N'aconseguiré.
On?
Uf!
HBO Max, si pot veure ja el primer capítol de la nova sèrie de l'univers Joc de Trons, El cavaller dels set regnes. Una sèrie que podem veure en català com sentim i que té lloc 100 anys abans de Joc de Trons.
Sí.
Jo m'he perdut, Marta.
Anava a dir, he vist que hi ha confusió amb això.
O sigui, no és La casa del dragón.
No, aquesta és una altra.
Bueno, és que sentint aquest doblatge, no sé si és una sèrie infantil, aquesta?
No ben bé, però és veritat que un dels protagonistes és un nen petit. A veure, ens situem perquè he vist molta confusió, la gent no sap d'on surt aquesta història. Aleshores, ens hem de situar 100 anys abans de Joc de Trons i molts anys després de La casa del dragón. És una cosa entremig, sí, és una interquela.
La casa del dragón és també abans de Joc de Trons?
Sí, home, és molt abans.
Sí, és que m'he perdut
és
ja. O sigui, estic ja, necessito el...
O sigui, cronològicament hi ha La casa del dragón, després hi ha aquesta, El cavaller dels set regnes, i després hi ha Joc de Trons. El que passa és que, clar, s'han estrenat al revés. Però, vaja, la idea és aquesta. Això està al mig.
Això és la Guerra de les Galàxies, això.
És una miqueta
però
complicat.
Però tampoc al revés, perquè és primer fem Joc de Trons, després anem a l'inici i ara continuem. Tampoc és tan confús.
És una mica el que diu el Roger, és una mica la Guerra de les Galàxies que van fer primer unes, després abans, després
això
entre mig.
Això sí que és impossible de seguir, lo de la Guerra de les Galàxies.
És una mica complicat. Per tant, situem-nos, és al mig. És abans de Joc de Trons, després de La casa del dragón. També us dic que té el segell Joc de Trons, una mica, perquè l'autor és George R.R. Martin, però a l'hora de la veritat podria no ser Joc de Trons,
ai,
perquè, clar, no està connectada realment amb cap dels personatges que en sona, perquè és molt abans de la sèrie original i molt després de la prequela que van fer. Per tant, jo crec que HBO segurament volia fer una història d'aventures de cavallers, que és el que és, en essència, aquesta sèrie, i ha agafat una mica el paraigua de Joc de Trons per assegurar-ne l'èxit, però està poc connectada. És a dir, no heu vist res de Joc de Trons? No passa res, us hi podeu enganxar perquè la seguireu perfectament.
El moment final de Joc de Trons també es va apuntar que hi hauria una mena de spin-off amb el personatge de l'Ària. Això no ha arribat a passar.
No, clar, jo crec que tinc la sensació també que els actors de Joc de Trons van acabar una mica farts de Joc de Trons, també perquè aquell final va ser molt sonat, molts dels actors no estaven d'acord amb com van acabar els seus personatges.
Horrorós, sí, no va ser un bon final.
No va ser un bon final, per tant crec que la idea de spin-offs originals l'han matat bastant i ara estan fent, doncs, anem enrere i traiem-li suc a tot el que havia
però,
abans.
Però, a veure, Marta, jo com a fan sí. de Joc de Trons, en El Cavaller dels Set Regnes hi trobaré gir de guió, mortaldat, intrigues...
No. Aquesta
doncs
és la gràcia.
No cal, ja està.
No, al revés, perquè jo, per exemple, estava farta ja d'això. Jo dic, jo ja no vull més Succession medieval, més ja estic farta ja de ara traïm a un, ara l'altre que vol ser el rei, ara no sé qui, que no sé quan. No, a mi això m'era igual. Aleshores, si sou fans, per exemple, de les històries del cavaller Artur, de la narrativa artúrica, és la vostra sèrie, perquè al final és la història d'un cavaller, que és el Dank, que és una mica un cavaller de poca pena, que el que vol és refermar el seu títol de cavaller en un torneig i per fer-ho allistarà l'ajuda d'un nen petit, que és aquest que sentíem, que es diu Egg, que li farà una mica com d'ajudant, no?, en aquest torneig que vol fer. El que passa és que l'Egg potser no és el personatge que sembla ser al principi.
I els dracs on surten?
No hi ha dracs.
Home, doncs així no és Joc de Trons.
No.
Estic molt decebuda.
No, però...
És Sant Jordi o no sé com li hem de dir això.
No, el cavaller dels Set Regnes, li direm. No, la idea és que van vendre la sèrie com una comèdia, de Joc de Trons. De fet, si veieu el primer capítol, no us espanteu perquè és una comèdia una miqueta, diguéssim, infantil. Que a mi això em va tirar molt enrere al principi.
Cada cop estic
és a dir,
més confosa,
pitjor,
Marta?
Cada cop pitjor.
Hi ha molta broma de pets, hi ha molta broma de caca, hi ha molta broma així molt poc intel·ligent, diguéssim, però no patiu perquè això després se suavitza. Després acaba sent una sèrie no tan còmica, sinó no tan dramàtica com Joc de Trons, però sí que és una cosa una mica més, doncs, això d'aventures, de cavallers, hi ha una mica de drama, hi ha una miqueta de sang i fetge, no gaire, però hi ha una miqueta de sang i fetge, i realment la dinàmica que es crea entre els dos protagonistes és molt, molt maca.
Molt bé, i La Casa del Dragón, que aquesta clar. Sí que m'hi havia afegit i sumat, sí. Estem esperant encara una temporada més, n'hi havia un parell, n'havia vist. Jo,
sí, ja. Estem esperant perquè hi va haver la vaga de pel mig, hi va haver tots aquests embolics, sabem que són sèries que costen molt de rodar, que costen molt de fer la postproducció, que costen molts diners. En principi, sembla que la nova temporada podria arribar a l'estiu, però encara no hi ha data definitiva. Per tant, mentrestant, aneu fent gana amb El Cavaller dels Set Regnes.
Hem parlat de pa amb coses, ens falta amanir també aquest pa amb un bon oli. Rosa, fa poc que s'ha editat una llista dels millors olis de Catalunya.
Sí, efectivament, a diferència del Cavaller dels Set Regnes, l'oli d'oliva verge extra fet a Catalunya no decep mai. Hi ha una iniciativa que van començar l'any passat a través de la Conselleria, que era distingir quins són els millors olis d'oliva verge extra que es fan a casa nostra, i a més n'editen una guia que sortirà aquest febrer, sortirà el mes vinent, però ja van fer una gala en la qual van presentar quins eren aquests 10 millors olis d'oliva. L'altre dia amb la Marta dèiem que et regalin oli bo és un fantàstic regal.
Sí.
O sigui, a més ara hi ha ampolles precioses, no sé, quan ens trobem que no sabem què regalar, per exemple, regalar una ampolla d'aquestes d'oli, quedes com un senyor.
A mi me'n van regalar en un casament i vaig trobar que estava molt ben pensat.
Ostres, és una idea molt bona en un casament.
Sí, em va agradar molt la idea, vaig pensar, veus que bé? I era molt bo.
Doncs veus, fantàstic. Una idea fantàstica per regalar. Us dic els que van distingir com els 10 millors d'enguany, per si algú doncs, es troba que ara té un compromís i no sap què regalar, o si algú doncs, té ganes de tenir un rebost com Déu mana. Vinga, van distingir 5 de petits productors i 5 de productors més grans. Els de petits productors són el Salar d'Arbúcies, el Coll de l'Alba Morruda, l'Arbors Sacris, l'Oli de Marges de Can Calopa, i l'Identitat Olive Oil en Peltre. I després, els 5 olis de grans productors va ser l'Elixir d'Espinyolada Bio, el Generoc Coroneiki, el Generoc Lequiana, tots aquests són de Pons Tradició i el genlloc Arbequina, i finalment l'elixir bio de Quadrat Vedell. Bueno, tenim molt bons productors, em sembla fantàstica aquesta iniciativa. El mes de febrer, com us deia, surt la guia publicada, on tindreu tota la informació de tots ells, i bàsicament tenim producte excel·lent, compreu-lo i descobriu també les diferències, perquè això és una cosa que ja estic entrant ara també, amb quina varietat és bona per a cada cosa, quin funciona més per a aquest tipus de peix, quin funciona millor per amanida. Normalment a casa teníem un tipus d'oli i avall, i també passava amb els cuiners, i ara estem aprenent-ne, no?, de saber quina varietat funciona millor per què, i la veritat és que la diferència és descomunal, o sigui que cada mica anem sabent més.
Fantàstic, doncs la Rosa Redon i la Marta Ferrer amb alguns apunts també, doncs, per amanir també aquesta tarda de diumenge, que ens obligarà a passar d'aquí uns instants pels Estats Units, on ens hi espera l'Oriol Serra, amb tot el que està passant i caient a Minneapolis, a Minnesota, amb aquesta croada de Donald Trump i amb aquesta escalada de tensió, amb un nou assassinat a mans d'aquest ICE que està a punt de provocar un enfrontament entre policies. Gràcies a totes dues, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Dos quarts d'una, ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria STIC de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
El Mic i els seus amics han fet feliços petits i grans amb el seu espectacle. I ara tanquen la gira a Granollers i a Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
La pilota queda morta a peus de la Vinya Mal, que la penja la rematora i el...
Ara!
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça Oviedo a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Cada vegada tenim menys forns tradicionals, cada vegada hi ha més cadenes d'aquestes. Per què hem arribat fins aquí, no?
Granier, Pivari, 365, El Fornet, Maxipà... Com s'explica el boom de les cadenes de forns amb degustació?
Tenen preus prou bons, tenen ubicacions prou bones, tenen cadires per seure prou bones, personal prou amable. Són prou boneries de consumibles diaris. I això és el que atreu a la clientela.
No és competència directa, tot i que és Pai One, però és una altra història.
Un restaurant que Aníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 2:15 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara marxem fins als Estats Units perquè a Minneapolis, al nord del país, els agents antiimmigració, el famós ICE, han tornat a assassinar un ciutadà nord-americà a sang freda, la segona víctima d'aquestes últimes setmanes, la mateixa setmana que ens ha causat també un impacte xocant la detenció d'aquest nano de només 5 anys. El governador demòcrata de Minnesota, Tim Walz, ha anunciat la mobilització de la Guàrdia Nacional. Això és un clar desafiament a Donald Trump i a aquestes batudes anti-immigració de l'ICE que ens recorden i molt a temps pretèrits. L'escalada de tensió és evident. Ens arriben imatges que fan posar la pell de gallina. Aquesta setmana, sense anar més lluny, la detenció d'aquest nen de només 5 anys i ara també plana a l'ambient l'amenaça d'un enfrontament entre dos cossos armats. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Déu-n'hi-do, quina arrencada que t'ha regalat Donald Trump de corresponsalia, eh?
Doncs sí, 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 la veritat és que és un no parar, no ens n'adonem, però van passant els dies. El dia 3 de gener hi havia la captura de Maduro i no hem parat. O sigui, és un constant, és un no parar, la demostració que la seva estratègia funciona, perquè la seva estratègia és ser present cada dia, a totes hores, als mitjans de comunicació, i ho aconsegueixen. Ho fan doncs, amb titulars que a vegades semblen surrealistes, però són realistes, és a dir, formen part de la realitat d'aquest país en aquest 2026, i moltes vegades doncs, amb temes que són cortines de fum que van molt bé a l'administració de Trump per tapar altres qüestions.
Escolta, Muriel, anem a aquesta última hora, que és aquest nou assassinat ahir d'aquest ciutadà de només 37 anys en mans de l'ICE. Què va passar? I després intentem mirar una mica més enllà amb el rerefons polític i social, perquè al final això és un experiment que està intentant dur a terme Trump, començant per Minneapolis, però que potser, vés a saber si també s'escampa. Què va passar? Qui era aquest personatge de 37 anys assassinat en mans de l'ICE? I quines conseqüències tindrà?
Bé, doncs estem parlant una vegada més d'un ciutadà nord-americà, efectivament, és a dir, amb passaport d'aquest país, una persona de milers de persones que aquests dies surten als carrers de Minneapolis a protestar contra aquest desplegament massiu dels agents d'immigració i duanes, que són els ICE, que no treballen sols. De fet, en aquest episodi que vam viure ahir, concretament hi havia agents dels Border Patrol, que també són doncs, agents al capdavall d'immigració, però que en aquest cas doncs, vigilen les fronteres d'aquest país, acostumen a patrullar doncs, sobretot per estats del sud, que fan frontera amb Mèxic. En aquest cas doncs, també formen part d'aquest desplegament que hi ha a Minneapolis. I l'escena d'ahir, Roger, és molt, molt semblant a les que ja hem anat veient. És a dir, un comando, una patrulla d'aquests agents d'immigració doncs, irrompen en una adreça, tenen un objectiu. Són objectius que els aconsegueixen a partir de llistes que, evidentment, els facilita la pròpia administració. Persones que no necessàriament estan il·legalment en aquest país, sinó que potser estan en tràmits de documentació per regularitzar la seva situació. Per tant, doncs, no és una situació d'il·legalitat. I aleshores, com dèiem, els ciutadans de Minneapolis surten a protestar i en aquest cas doncs, aquest home de 37 anys, un infermer que de fet doncs, ja han corregut doncs, imatges d'ell treballant, se'l considera doncs, un heroi perquè justament doncs, havia tractat professionalment doncs, amb veterans exmilitars i per tant doncs, era un ciutadà i un... Aquí als Estats Units el tema del patriotisme doncs, és important i se'l considera doncs, això, un heroi i els ICE l'han matat. Per tant, diguéssim que en aquest cas no podrien haver topat amb una víctima pitjor pels interessos de Trump. Jo crec que això li sortirà molt car. Vam veure doncs, com s'hi abraonaven. Eren 7 agents per a reduir a una persona a terra, en sortir de parlar, per exemple, el xèrif del comtat de Maine, a dir doncs, que això els sembla vergonyós, perquè normalment amb 2 o 3 agents, com a molt, es pot reduir una persona que no va armada o que no porta una arma a la mà. Es dona la circumstància que aquesta persona presumptament duia una arma, però la duia diguéssim amagada, no a la vista, i que quan se'l va reduir se li va poder treure aquesta arma. De fet, hi ha alguns vídeos que em mostren un dels agents...
Era un telèfon mòbil, no era una arma, Oriol.
Sí, hi ha... les informacions ara mateix encara no estan oficialment confirmades. Hi ha moltes versions i es pot interpretar de moltes maneres, però en qualsevol cas, sigui un mòbil, sigui una arma, la qüestió és que el tenien reduït a terra, 7 agents abraonant-s'hi i tot un plegat, doncs, en fi, tothom ho ha vist, una ràfaga de trets a boca de canó, una altra vegada, i bé, això, doncs, evidentment, no només indigna, sinó que deixa xocada la gent en aquest país, perquè fins i tot els votants de Trump, sobretot votants republicans, doncs cada cop més obren els ulls d'una situació que ja és del tot insostenible. Des de Minnesota, el governador Tim Walz, del Partit Demòcrata, doncs ahir parlava d'una situació malaltissa, que s'aturi, però tu deies això de que estem davant de l'enfrontament entre dos cossos policials. Hi ha un enfrontament aquí polític des de fa molt de temps entre demòcrates i republicans, és a dir, crec que més ja de republicans hem de parlar de Trump i la seva administració, i ara mateix la situació està, doncs, no tensa, sinó que està a punt de trencar-se la corda.
Realment el vídeo fa esgarrifar, és aquest moment. Alex Preti, aquest ciutadà nord-americà de 37 anys, assassinat a sang freda amb mans de l'ICE, amb aquestes batudes anti-immigració que ens descriu l'Oriol i que estan desencadenant aquest clima bèl·lic d'enfrontament entre aquests dos cossos policials. Sé que parlar de guerra civil doncs és exageradíssim, però no sé de quina manera ens hi hem de referir, perquè des de Minneapolis i des de Minnesota el que s'està apuntant és aquest possible enfrontament per part del governador, Oriol.
Sí, la situació... Aquesta setmana ens hem desplaçat fins a Minneapolis i la situació a la ciutat de Minneapolis ara mateix està presa sobretot pel fred. És una ciutat que està patint especialment aquesta onada de fred que tenim als Estats Units aquest cap de setmana, sobretot a la meitat est del país. I quan hi vaig ser, doncs, amb temperatures de més de 30 graus, com pots imaginar, 30 graus sota zero, poca gent hi havia pel carrer. I quan us heu d'imaginar la situació que, com batudes que són molt puntuals i evidentment, doncs, molt concretes en una part determinada de la ciutat. És a dir, no estem parlant d'una ciutat presa pels ICE, ni molt menys. Són comandos, són patrulles d'aquests agents que apareixen...
Fan incursions en punts determinats on saben que potser doncs hi ha un ciutadà que no està en una situació reglamentària. La meva pregunta és... Per què Minnesota? Per què aquest punt s'està duent a terme aquestes intervencions tan quirúrgiques d'aquest ICE, tenint en compte que és un estat demòcrata i que, de fet, és un dels estats amb menys immigrants sense papers?
Bé, sobretot perquè és un estat demòcrata. I aleshores Trump el que està mirant és de trobar, doncs, un laboratori, un camp de batalla, on, diguéssim, deixar retratats, des del seu punt de vista, els demòcrates. I Minnesota és un estat que es caracteritza molt per la seva obertura. És un dels estats que ha acollit més migració. Hi ha migració legal i hi ha immigració il·legal i també podríem dir paralegal. Però és que tot el país és ple de persones migrades que no tenen els papers regularitzats. És la realitat dels Estats Units. Hi ha moltíssimes persones procedents de països llatinoamericans que són aquí vivint i treballant des de fa 10, 20 i fins i tot 30 anys. És a dir, persones que tenen la seva vida ja organitzada aquí i, per tant, formen part de la societat i del veïnatge. I aquest és un punt clau a Minneapolis, perquè a Minneapolis el que més he vist han estat veïns organitzats, vigilant si s'acostaven els ICE al seu barri. És a dir, hem arribat a un punt que podria semblar, o que és d'absurditat, que és la societat civil protegint-se d'un cos policial. quan la policia, doncs, a priori, s'ha d'entendre, doncs, com una institució, doncs, que vetlla per, en fi, per ajudar a la societat d'alguna manera, o per protegir-la, no? I, doncs, la situació hem arribat a aquesta absurditat. Què passa? Que les autoritats de Minneapolis i també de Minnesota estan en contra d'aquest desplegament dels ICE. Ja heu sentit ja nombroses vegades, doncs, quan l'alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, diu allò de foteu el camp d'aquesta ciutat, no us volem veure més, no? I aleshores l'amenaça des del govern de Minnesota, de l'estat, és si això no s'atura, si aquest desplegament no s'atura, haurem de treure al carrer la Guàrdia Nacional. I la Guàrdia Nacional no és una altra cosa que l'exèrcit d'aquest estat federat. Cada estat federat té la seva Guàrdia Nacional i, per tant, clar, parlar de treure la Guàrdia Nacional al carrer i posar-la davant dels ICE, evidentment, és una confrontació entre dos cossos armats al capdavall. I, a més, tenim, per altra banda, el govern federal, és a dir, l'administració de Trump, amenaçant en desplegar l'exèrcit, és a dir, la US Army, l'exèrcit federal dels Estats Units. Ara mateix amb 1.500 soldats a Alaska preparats, mobilitzats, per desplegar-se en qualsevol moment a l'estat de Minnesota. Si això passa, és a dir, si s'activa el que es coneix com l'acte d'insurrecció, que voldria dir, doncs, posar l'exèrcit als carrers de Minneapolis i de l'estat de Minnesota, aleshores estaríem parlant d'una situació gravíssima. Dos cossos armats enfrontats dins d'un país. Per tant, evidentment, com et pots imaginar, a les converses de carrer, l'expressió guerra civil apareix constantment. No vull pensar que estiguem tan a prop d'una situació tan extrema, però sí que estem davant d'una situació gravíssima d'enfrontament entre administracions. I, per tant, doncs, Minnesota podria suposar moltes coses. Però ja no és una situació només localitzada en aquest estat del nord dels Estats Units, sinó que és una situació que realment podria canviar molt les coses, podria canviar el curs d'aquesta segona legislatura de Trump en un any a més electoral, amb aquestes eleccions de mitja legislatura, les midterm al mes de novembre. Per tant, aquí s'hi juguen moltíssimes coses.
I que fa la sensació que, després de tot el que va passar amb el Capitoli, per anar tancant també, l'estratègia de Trump, en el moment en què arribin unes eleccions que no li siguin favorables, serà no reconèixer el resultat, perquè ja ho ha fet altres vegades, i perquè és el mecanisme que té per rebentar el sistema des de dins, que és, al final, el propòsit estratègic, no?
Sí, aquest és el gran temor, perquè, efectivament, Trump actua com un nen malcriat. És un nen malcriat de gairebé 80 anys. Però la seva actitud, la seva arrogància, la seva no acceptació dels errors, no corregir-se mai a si mateix, ho hem vist amb Groenlàndia. O sigui, és que realment no cal ser cap gran expert, diguéssim, cap psicoanalista, perquè és molt, molt evident, no?, com actua Trump. Per tant, imaginem-nos una situació de derrota a les urnes en aquestes eleccions de mitja legislatura. Clar, això podria ser un porc senglar ferit i desfermat, i fa tema a molta gent. Doncs quina pot ser la reacció d'aquesta administració? Perquè no només és Trump, és la gent que envolta Trump. Són gent que ja s'ha vist en la seva trajectòria, en el seu currículum polític, que els principis i la coherència, diguéssim, que no són el que més els caracteritza. Estem parlant del vicepresident, de J.D. Vance, que hi ha no només hemeroteca, és a dir, hi ha videoteca amb declaracions d'ell contra Trump, també per part del secretari d'Estat, de Marco Rubio. És a dir, són tot una sèrie de gent que en un moment donat, doncs, havien estat en contra d'ell o que havien rivalitzat amb ell i que ell els ha acabat posant en el seu vaixell. I són gent, en alguns casos, molt, molt radicalitzada. No només la gent que està en primera línia d'aquesta administració, també assessors de segona línia. Per exemple, el cervell al darrere d'aquest desplegament dels ICE és un senyor que es diu Stephen Miller, que se'l considera en molts àmbits un neonazi, és a dir, és una obsessió per la qüestió migratòria. Aquí hi ha molt de racisme també implicat.
Tu diràs.
I després haver mobilitzat o haver fet créixer un cos policial que ara mateix és el cos policial amb més pressupost del país, per damunt de l'FBI, fins i tot, no? i que ha crescut doncs d'una manera caòtica, amb molts agents que no estan formats, que no estan ben preparats, i que probablement per això actuen d'aquesta manera i traient doncs la pistola a la mínima de canvi, perdent els nervis a la mínima de canvi. Sí. Hem vist aquestes dues morts ja més recentment, aquests dos homicidis de René Good i ara del malaurat Alex Preti, però és que ja han mort més de 30 persones sota custòdia dels ICE el darrer any. Poca broma, eh? Més de 30 persones.
Oriol Serra, des dels Estats Units, una abraçada enorme, cuida't moltíssim i, doncs, malauradament, continuarem parlant amb tu perquè és evident que Trump té corda i gasolina per estona. Una abraçada, fins ara.
Una abraçada, adéu-siau.
Passant 3 minuts de 3 quarts d'una del migdia, recta final d'aquest suplement, molt pendents encara de la reunió al Departament de Territori per buscar solucions a la crisi ferroviària a Catalunya. En un primer moment estava previst que a aquesta hora comparegués el secretari general d'Infraestructures cap a la 1 del migdia per donar explicacions. Roda de premsa que finalment s'ha suspès. Departament de Territori, Maria Guixà, bon dia.
Què tal? Bon dia de nou, Roger. Efectivament, no hi haurà aquesta roda de premsa que havia de ser purament tècnica amb el director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat, i també un membre tècnic, de perfil tècnic de DIF. Finalment, el que hi haurà és un comunicat de DIF explicant com està la situació en aquests 21 punts crítics de la xarxa ferroviària del país, i després aquesta nova reunió que hi ha d'haver a la tarda, doncs s'avançarà, en comptes de les 5. S'ha convocat a tothom, els que hi eren aquest matí, que ja ha acabat aquesta reunió del matí, a una nova reunió a la tarda, no a les 5, sinó dos quarts de 5, i després hi haurà compareixença del govern. Per tant, els tempos, com veus, la cosa és orgànica i va canviant sobre la marxa.
Doncs, de moment, sense el titular que necessitem, que és saber si demà hi ha trens o no hi ha trens. Maria.
Correcte, correcte. Sí que hem vist cares més optimistes, eh? Això sí, no sé si és simptomàtic o no és simptomàtic. Ahir veiem cares més llargues, avui hem vist una altra cara.
Veurem. És que demà és dilluns, eh, tot això.
Correcte.
Vull dir que demà és dilluns. Si es veuen capaços de posar 3 dies consecutius sense trens, doncs no ho sé. Gràcies, una abraçada, fins ara.
Adeu, fins ara.
Mapi fa la centrada, pilota del primer pol, que pot ser que bruixa el gol! Gol, 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 gol.
Nova Supercopa pel Barça, que va derrotar el Madrid, que cada vegada costa més perquè cada vegada s'apropa més a l'esblaugrana, amb aquest 2-0, amb el gol final de l'Èxia de penal, i amb el David Clopés també, que avui pilotarà un tot gira marcat pel partit del Barça masculí. S'hi posa ben aviat a partir de les 3 la TDT de Catalunya Ràdio amb el Torquemada, el Bernat Soler, avui contra l'Oviedo. Què tal?
Què tal, Escapa, com estem? Sí, Barça-Oviedo, i el Barça no pot fallar perquè el Madrid, ho hem de dir, va fer un bon partit a Villarreal, i la sensació és que potser Arbeloa ha sabut en poc temps, després de l'eliminació a la Copa amb l'Albacete, veurem si té continuïtat, tocar alguna tecla que fa que els jugadors ara vagin més a la pressió. Ahir van fer un bon partit a Villarreal, van guanyar 0-2 en un partit de tu a tu, i per tant pressionen el Barça, perquè el líder ara és el Madrid. I el Barça,
escolta,
si guanya...
Cosa, li van tornar a xivar un penal, el Madrid?
Sí, però
era
abans...
Clar, era clar aquell penal?
El penal a Mbappé, sí, és clar, és clar, és clar, és clar, era penal. I t'he de dir que quan arriba aquest penal, el Madrid ja guanyava 0-1, era a les acaballes del partit, i al Villarreal li estava costant molt trobar porteria. Jo crec que ahir el Madrid és just guanyador, i que van fer un partit que res té a veure amb aquella crisi de resultats que va provocar la destitució de Xavi Alonso.
També et dic que bé, han guanyat... Van guanyar bé
a la
Champions.
Mònaco, no és un rival potent. Ahir sí que és el primer partit que guanyen contra un rival seriós al tercer classificat. Insisteixo, cal veure si això té continuïtat. Ara jugaran contra el Benfica, en l'última jornada de la Champions, on es juguen refermar la posició de top 8 a la Champions, que ho tenen bastant encarrilat. I el Barça, compte, perquè avui Barça-Oviedo, amb un partit en què en principi no hauria de tenir problemes el Barça per guanyar el que és el cue de la classificació i recuperar el lideratge, però clar, el problema és que tenim a l'horitzó dimecres que ve aquest partit transcendental de Champions contra el Copenhague, que el Barça l'ha de guanyar sí o sí. Guanyant-lo, en principi, no hauria de tenir problema per ser el top 8, però, és clar, cal valorar els esforços i veure si avui hi ha rotacions. Sense Pedri, recorda, lesionat, i per tant avui segur podem apostar al mig del camp per De Jong, que per sanció no podrà jugar contra el Copenhague, i per tant aquest sí que és bàsic al mig del camp. Però a partir d'aquí s'obre un ventall d'opcions, de rotacions per Hansi Flick.
Hansi Flick, que també va prenent posicions de cara a aquesta cursa electoral que ens enganxarà ben aviat, d'aquí un parell de mesos. Són en diumenge les eleccions al Barça.
Un 15 de març, que aquell dia el Barça ha de jugar contra el Sevilla, el que passa que estarem en mig d'eliminatòria de vuitens de final de la Champions, si el Barça hi arriba, en principi hauria d'arribar. Això vol dir hi ha partit entre setmana, abans d'aquell cap de setmana, el 15 de març, i la setmana següent. Veurem si aquell Barça-Sevilla cau o no en diumenge. Jo m'aventuro a dir que és probable que caigui en dissabte aquest partit. Normalment va molt bé, o a les directives sempre els ha anat molt bé, que en dia de partit hi hagi eleccions, perquè així d'aquesta manera fomentes la participació del soci. Veurem si cau en dissabte o en diumenge, però havent-hi Champions pel mig, és possible que sigui en dissabte.
I la ressaca d'aquesta Supercopa blaugrana, amb aquest gol de Brooks i d'Alexia, per tant, la festa continua també en clau Barça.
Has dit que el Madrid cada dia va fent més passos, però jo tinc la sensació que ahir, si no fos per missa la portera del Madrid, el Barça hauria pogut guanyar 0-3-0-4. Que és veritat que aquest Madrid va fent passos i es va costant, però per mi encara hi ha molta diferència. El Barça va tenir la possessió, va xutar moltíssimes vegades a porteria. Ahir deixen destacar especialment un nom, Patrick Guijarro, que després d'estar-se 3 mesos de baixa, torna per primera vegada a l'equip com a titular i va tenir un control del partit amb i sense pilota.
La van escollir la millor del partit.
És que ho va ser. Em va recordar aquella intel·ligència que tenien al mig del camp jugadors com Xavi, com Iniesta, com Busquets, sabent en tot moment controlar el partit, fins on ella podia arribar físicament i mentalment. Vaja, una classe magistral de futbol que va fer ahir Patrick Guijarro.
L'enhorabona a l'equip blaugrana i estem pendents del bàsquet a aquesta hora.
Sí, perquè està jugant ara mateix el Nou Congost, Lliga CB de bàsquet, el Manresa, que necessita guanyar avui l'Andorra per fer un pas endavant i sortir de la part baixa de la classificació. Un partit que està seguint el Macià des del Nou Congost. Hola, Macià.
Com estem, companys?
Com tenim això?
Bé, ens ho estem passant molt bé. El segon quart del Manresa ha sigut bo, almenys per marxar guanyant 11 al descans. Queden 11 segons, la pilota serà per l'Andorra, però vaja, el Manresa està guanyant 52-41.
52-41 amb aquest marcador. Si guanya avui el Manresa, si confirmem la victòria, guanyaríem una mica d'aire de la part baixa, que ahir, per exemple, ho va fer el Girona, que està fent una gran ratxa de marcadors, i també el Lleida.
Exacte. El Lleida, que va ser l'últim que va guanyar ahir, queda amb 5 victòries sobre el descens. El Girona va guanyar. El Manresa ara mateix està guanyant 52-41 i, per tant, és l'Andorra el primer equip que no baixa i el deixarien, doncs, ja 3 victòries, 4 sobre el descens.
Aquesta és l'última jornada escapa de la primera volta, és a dir, que marquem ja els equips que van a la Copa. Els que hi aniran, diguem-ne, ja ho tenim pràcticament definit, queda una plaça per decidir, però sabem que de catalans hi aniran Barça i Penya. Sabem també que el Barça serà cap de sèrie i que la Penya no ho serà.
Hi ha
la
sorteig
Penya...
o és primer
demà
contra 8?
Demà, oi,
demà
Macià?
Hi ha sorteig,
demà, o sigui, els 4 primers contra els... el... sí. Sí. El del 4 al
7. Podria haver-hi un Barça-Penya.
Exacte.
Però no pot haver-hi un Barça-Madrid, oi, Macià?
No. Correcte, no hi pot haver un Barça-Madrid, no.
El que cal veure si Barça i Madrid van per la mateixa banda del quadre, exacte, si es podien trobar a les semis o es trobarien a la final. La Penya, el que és segur és que es pot trobar tant el Barça com el Madrid al partit de quarts de final. La Penya juga avui aquesta tarda a la pista de Baskonia i el Barça té un partit complicat, serà un bon test en aquest calendari brutal per l'equip de Xavi Pascual. Juga avui contra el Tenerife. Dos quarts de vuit al Palau Blaugrana, seguirem el partit també avui al Tot Gira.
Fantàstic, Ernest, una abraçada.
Que vagi bé.
Clubers, t'escoltarem amb atenció aquesta tarda. Cuida't.
Molt bé, que vagi molt bé. Adéu-siau.
El suplement, amb Roger Escapa.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A les muntanyes de Queralbs, al Ripollès, al llarg de les últimes 4 dècades, s'hi han anat trobant estructures i restes arqueològiques que evidencien l'existència de poblaments prehistòrics. Els motius que van portar algunes comunitats a viure per damunt de la cota dels 2.000 metres d'altitud no són gens senzills d'entendre. Es tracta d'un fenomen sense precedents coneguts. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
En el darrer episodi, conversa amb Antoni Miralda des de la seva casa creativa.
Abans tot ho esquinçàvem, tot ho escuràvem. Escuràvem els ossos, hi havia gent que es menjava tots els ossos, i hi havia gent que sergia tots els mitjons.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Fins aquí aquest suplement, un suplement que hem fet possible aquest diumenge. Redacció, Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós, Pau Comelles, producció Sònia Olufeu i Eva Catalán, control tècnic Vainesta i Helena Ramos, i el control central Andrea Martínez. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín de la Paula Molés i ben connectats als serveis informatius de Catalunya Ràdio amb ganes d'explicar-vos el que avui no hem pogut resoldre encara aquest matí. Si demà tenim trens de rodalies i regionals a Catalunya, o bé encara haurem d'esperar algun dia més. I tornem dissabte que ve, a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement i a 3CAT. Salut i ràdio per tothom.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.